Ràdio Vilafranca.
Si no sou conformistes, si sou crítics, si sou curiosos, quedeu-vos, que feinejarem una estona amb la filosofia a proposta del Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Fa 15 dies, en el darrer capítol, abordàvem la ideologia dels que realment manen i controlen la IA, la intel·ligència artificial.
Sí.
I et van quedar coses al tinter, tenies sí. ganes d'estirar una miqueta més el fil.
No sé quin... És un programa una mica, com veuràs, diferent. I a vegades el títol no saps ben bé per on... Però aquest podria ser Sortides de l'Atzocac.
M'agrada, és optimista d'entrada.
Però bé... començarem parlant d'un d'aquests filòsofs que, quan els cites, hi ha uns quants, no? Plató, Descartes, si dius alguna d'ells, no, ningú reacciona especialment, però si cites a Kierkegaard, Schopenhauer o Wittgenstein, doncs tothom...
Aixeca la cella, si
més no. La cella, diu, ui, perquè, esclar... Això els amics de les arts se'n van adonar, i gràcies a l'Arthur Schopenhauer i al Jean-Luc Godard, doncs els seus discos tenien una cosa especial, no? Perquè quan sents aquests noms exòtics, aquí darrere hi ha alguna cosa, ui, molt profunda i molt exclusiva.
Saberuda, per l'elit.
De fet, és cert, tots aquests autors tenen... obres importants i també tenen els seus trencacolls. Per exemple, Schopenhauer, que és el gran referent de Nietzsche. La seva obra, El món com a voluntat i representació, avui estaria bastant d'actualitat, perquè la voluntat de poder avui es manifesta de manera molt oberta i explícita arreu del planeta. I la vivència que tenim del món a través de les pantalles no es pot dir d'altra manera que sinó representació. Per tant, déu-n'hi-do. Però bé, avui no volíem parlar de Schopenhauer, sinó de Wittgenstein. Aquest filòsof nascut a Viena a finals del XIX, en una època especial, el tombant de segle a Viena, doncs hi havia un ambient intel·lectual políticament de decadència, però en canvi intel·lectualment molt...
amb molta efervescència, no?
Sí, molta efervescència i amb moltes novetats. Parlant de trencacolls i replecs, la biografia d'aquest senyor, déu-n'hi-do els que va tenir, i la seva obra, per exemple, la més famosa, el Tractatus Logico-Philosophicus, també, déu-n'hi-do, començant pel títol. Pels amics, el Tractatus.
Millor.
Bé, ja una mica més seriosament, el Tractatus és una obra que s'inscriu en un d'aquests corrents del tombant de segle que estava preocupat per les imprecisions i ambigüitats del llenguatge. Això n'hem parlat més d'una vegada. I volien escatir quina era la seva estructura formal perquè pensaven que si es trobaven aquesta estructura formal, rígida i determinada, podrien eliminar les seves imprecisions i, de pas, doncs, carregar-se tots els suposats problemes filosòfics que quedarien dissolts quan es pogués trobar aquesta estructura vertadera i ben travada del llenguatge, llavors es podria que eren simplement malentesos lingüístics. Aquest corrent fou anomenat... Va tenir una certa evolució, primer positivisme, després positivisme lògic, després neopositivisme, i s'ha tingut continuïtat al llarg del segle XX. De fet, ha estat un dels corrents bàsics al llarg del segle XX i XXI. L'obra aquesta és un... El que m'han citat, el Tractatus, és un dels punts de referència d'aquest corrent. És una obra certament tan complicada com el títol, però que, de fet, el contingut és força fàcil de sintetitzar. Perquè, ve a dir això, en el món només existeixen els fets, que són allò que es pot descriure, i qui descriu els fets és la ciència. Només el llenguatge científic descriu de manera rigorosa i vertadera els fets. I, per tant, totes les altres disciplines, especialment la filosofia, no tenen res a dir que tingui algun sentit sobre la realitat. I aquest és el contingut bàsic de l'obra. I com que aquell que no té res a dir, el millor que pot fer és callar, efectivament, doncs, per una vegada i sense que serveixi de precedent, el senyor Wittgenstein, un filòsof, va ser coherent i va estar 10 anys callat. Perquè ell no era científic, sinó filòsof. I, per tant, en lloc de continuar estudiant filosofia o ensenyant filosofia, doncs es va dedicar a fer de soldat a la Primera Guerra Mundial i després a fer de mestre en petites escoles rurals, etc etc. D'ell va quedar una de les frases aquestes famoses de la història de la filosofia, com el socràtic només sé que no sé res, que és: els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. I es veu quina importància dona el llenguatge. De fet, és un dels orígens de la filosofia del llenguatge, que està lligada a aquells corrents que abans et citava. Això què vol dir? Que el món el constitueix el conjunt de fets, i aquests fets queden recollits en les proposicions científiques que els descriuen. I més enllà d'això, no hi ha res real. Bé, algú descriu a Wittgenstein i aquesta obra com aquell que vol arribar a un lloc, agafa una escala i puja a dalt, i quan és dalt, pum, tira l'escala i es queda allà penjat i ja no pot dir res més.
És bo, el símil, sí, sí.
Sí, és una mica fumut, però bé ser això. Però, com tu saps molt bé, perquè tens alguna experiència d'alguns programes que hem compartit, el filòsof és difícil que estem callats molta estona, i 10 anys són molt de temps.
Molts.
I al cap d'aquests 10 anys, doncs, finalment, Wittgenstein va ser infidel a la seva paraula i va tornar a fer filosofia, i no de qualsevol manera. Va publicar una segona obra capdalt per la filosofia del segle XX, que són les investigacions filosòfiques. És una obra bastant diversa, però que també és, en certa manera, fàcil de resumir. Què va passar? Doncs que l'amic Ludwig, que era una persona extremadament culta i preparada, pensem que a la seva època a casa seva venien Brahms i Mahler a fer concerts. Això per començar. De seguida es va adonar que alguna cosa no rutllava. La ciència és la que té tot a dir sobre la realitat, sobre els fets. Però a la vegada, la ciència no té res a dir sobre allò que és el que més ens importa als éssers humans. Sobre el bé, el mal, la bellesa, l'amor, la justícia, l'ambició, la compassió. Sobre això, la ciència no hi té res a dir. I, per tant, doncs, al cap d'aquest temps es va tornar a posar a reflexionar sobre, de nou, el llenguatge. I acabar descobrint que el llenguatge no segueix unes regles rígides i predeterminades com la lògica, que era el que ell primer va estudiar i va perseguir, sinó que en cada un dels diversíssims contextos en els quals es desenvolupa i usem el llenguatge, doncs s'usen unes regles particulars, diferents, en certa manera, a la dels altres contextos, que ens permeten, tanmateix, codificar i descodificar adequadament cada un dels nostres missatges en funció del context en què aquest missatge és emès o és rebut. És el que ell anomenà els jocs de llenguatge.
Els jocs del llenguatge.
És a dir, hi ha moltes versions i cada, diguem-ne, versió particular del llenguatge va adquirint i readquirint constantment el seu significat justament a partir del seu ús pràctic en cada context particular. Podem parlar, doncs, del llenguatge de l'art, del llenguatge de la poesia, del dret, de la política, i en cada un d'aquests camps, d'aquests contextos, el llenguatge funciona segons les normes constructives i interpretatives, que són més o menys iguals o més o menys diferents als de la resta. I així, doncs, en cada un d'aquests contextos lingüístics, a través d'aquests jocs de llenguatge, podrem buscar i, eventualment, trobar aquells elements que poden donar sentit a la nostra existència. I que si els busquem a la ciència, no ens donarà cap resposta. En aquest segon sentit, es pot continuar mantenint la frase aquesta que hem citat abans, aquesta famosa frase: Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món. Tot i que ara aquesta frase doncs, ens acosta més a allò que plantejava Nietzsche, de que la realitat és fruit d'una certa construcció per part nostra. Bé, i abans, a l'entrada del programa, has parlat dels senyors tecnològics i de les seves amenaces que el dia passat vam comentar de manera bastant detallada. I dir-li que té a veure això amb el senyor Vic, que és molt interessant, però... d'on ve ara aquesta,
lligues,
aquest interès per aquest senyor? Doncs mira, va semblar que tot aquest atrets, no?, ens podia anar molt bé per situar el que és la possible resposta als reptes que vam deixar pendents en l'anterior programa. En allà vam fer sonar les alarmes, molt fort davant d'aquests intents explícits d'estendre la dominació i la manipulació a nivell planetari per part d'aquests senyors feudals del núvol i d'aquests nous aspirants a grans tirans de la història. Vam fer sonar les alarmes davant de les eines de què disposen avui per dur a terme aquests plans, dels quals en vam explicar alguns en el programa anterior, i que són eines d'una potència i profunditat que no té parangó en la història. Sempre hi ha hagut mecanismes de manipulació, però és que ara, si a més hi afegim l'increment exponencial que afegeix a aquest poder l'espectacular desenvolupament de la IA, com dèiem, el futur no se'ns presenta massa falaguer.
I mentre estem distrets amb les tonteries del Trump i de l'Elon Musk.
Sí, que ja vam dir que són tonteries, però a darrere hi ha alguns plantejaments que no són tan bestiesa. Però davant d'un panorama tan fosc que quasi podrien qualificar de tenebrós, què podem fer? Podem fer alguna cosa? Ens hi podem enfrontar? Podem ni tan sols resistir a aquesta capacitat de que ens manipulin les conductes, les voluntats i fins i tot el pensament? A l'acabar el programa, l'últim segon, vam donar una petita clau d'esperança. Home, estem denunciant això. Si estem denunciant això és que som capaços d'adonar-nos-en, de prendre'n consciència. Ja deia, és el primer pas necessari per resoldre alguna cosa, ser capaç de prendre consciència de que és aquesta consciència de que això és un problema. Però com pot ser que prenguem consciència de la manipulació mentre estem sent manipulats? No? Hi ha dos claus per respondre a aquesta pregunta. I les dues claus, doncs, com veurem, tenen a veure amb tot això que hem explicat del nostre amic
Wittgenstein.
La primera... per una banda, hem de tenir en compte que, de moment, la manipulació no pot canviar la realitat.
De moment, dius.
De moment. En filosofia sempre hem de ser prudents. I la realitat és el primer antídot contra la manipulació. Si ens diuen que això és verd, però és groc, doncs tenim una manera de resistir, en principi, aquest intent de manipulació. I la segona clau... és una mica més complexa d'entrar-hi, de percebre-la, però és la capacitat que tenim els humans de distanciament, de distanciar-nos de la situació en la qual estem immersos. Aquesta és la clau de la nostra racionalitat, de la intel·ligència humana, i per tant també és la clau de la capacitat de resistir l'engany i la manipulació. Anem a la primera qüestió, els fets. El senyor Wittgenstein ens parlava constantment dels fets, i ens deia, quan es tracta de fets, les nostres proposició és el terme tècnic per dir afirmació, allò que nosaltres diem sobre la realitat, les nostres proposicions o són vertaderes o són falses, no hi ha terme mig. L'aigua es congela a 0 graus, això és vertader o és fals. Sobre els fets...
no entraven els grisos.
No hi ha possibilitat d'opinió. O és vertader o és fals. Si veurem que això que en diem fets... és una mica més ampli del que inicialment el senyor Wittgenstein admetia. Però, de moment, parlem sobre aquest terreny. Però tots sabem que, a més dels fets, el nostre quefer quotidià, normalment el que nosaltres emetem són opinions, no proposicions de veritat o falsedat, sinó opinions. afirmacions que tenen a veure amb els fets, però que més que descriure'ls, els valoren. Afegeixen un valor amb aquells fets. Això que tècnicament en diuen judicis de valor. Quan fem un judici de valor, estem emetent una opinió. Fem un exemple. És un fet que el Barça va quedar eliminat perquè va perdre contra l'Inter per 4-3. Un fet indiscutible. Aquí no hi ha opinió. Però a partir d'aquí, tot són opinions. De fet, sobre l'or de l'aigua hi ha poques opinions. Però sobre la majoria dels fets que passen al món, tot, el 99,9% són opinions. A partir d'aquí, podem dir que va ser un robatori, que va ser una injustícia, que el Barça tenia molt millor aquí, que va jugar millor que aquella gent, que va tenir mala sort, o que hi havia una conxorxa perquè no pogués arribar a la final, que estava instigada pel Florentino en coordinació amb la màfia futbolística europea. Sigui quin sigui, els judicis de valor, quan els emetem, tenen voluntat de veritat, però en cap cas poden ser qualificats de vertaders o falsos. De manera categòrica, això és inadmissible. Només a les afirmacions sobre els fets els correspon el valor de veritat. Ara bé, puguin o no ser veritat o falsos, són d'allò més important per tots nosaltres, que estem constantment a la nostra existència gira al voltant seu. I això és el que Vic Gitchens es va donar. Al cap de 10 anys
està callat. Després de 10 anys, no?
Tot allò sobre els fets està molt bé, però allò que m'interessa a mi té a veure amb altres coses i, bueno, doncs deixem estar la ciència que faci el seu i jo em torno a dedicar a investigar aquest llenguatge imprecís, ambigu, que abans havia rebutjat i que, bueno, hi va trobar prou consistència en aquesta anàlisi com per vestir una obra filosòfica que fos determinant pel segle XX. Perquè passa que els judicis de valor no només són imprescindibles per la nostra vida quotidiana, sinó que, a més, poden ser mesurats en funció de la seva proximitat o llunyania amb la veritat, a través de molts mecanismes. La coherència que tinguin amb altres veritats que ja estan assumides prèviament, o la contradicció amb elles, la capacitat de reunir darrere seu argumentacions coherents i no contradictòries, però, sobretot, hi ha un mecanisme capdalt, que és que aquests judicis de valors puguin ser coherents amb els fets, sigui que ja coneixem o que es descobreixin de nou. Per exemple, el que hem dit abans sobre Florentino. Si ara trobem unes gravacions o unes fotos en què veiem Florentino conxorxat amb el president de la Federació Europea de Futbol, aquell judici de valor ja no serà un judici de valor. Serà una afirmació sobre la realitat, una proposició vertadera.
Canvia de categoria.
Per tant, compte amb menys tenir el que dèiem al principi. De moment, la realitat no la poden canviar a plaer. Per tant, no hem d'menys tenir la importància dels fets a l'hora de jutjar els nostres judicis de valor, si són o no més o menys raonables, si tenen a veure amb el que són les coses. I, per tant, els judicis de valor que facin altres. Anem a l'altre element clau, que és el distanciament. L'ésser humà es defineix per aquesta característica diferencial, que es pot veure a si mateix com a objecte del seu propi coneixement. És com si pogués sortir d'ell i mirar-se des de fora. I llavors es pot jutjar si les afirmacions que fa, si la conducta que té, que tenim, doncs és o no adient. Estem involucrats en la situació i a la vegada no estem involucrats, ens podem intel·lectualment separar-nos de la situació i analitzar-la. I aquí està la clau de la nostra, dèiem, racionalitat i intel·ligència. De fet, la filosofia és sistematitzar això, és portar aquest distanciament a allò que se'n diu la nostra feina quotidiana. Analitzar des de fora en perspectiva. Això és el que ara actualment en diem pensament crític. El distanciament no sempre és útil, eh? Si jo sóc Messi i vull recordejar un contrari i em poso a rumiar a veure com mou d'això, que ja m'han pres la pilota.
Serà tard. Sí, sí.
Bé, abans dèiem, doncs, que Wittgenstein, aquest màxim defensor dels fets, va arribar a la conclusió de que hi havia altres coses que també eren importants i a les quals científicament no es podien constatar. De fet, això de la ciència també té els seus d'això, perquè els fets científics... Algú ha vist mai un quark?
Un quark?
Un quark és constituent últim de la matèria.
Ah,
per sota dels protons, neutrons i neutrons.
Més mínima, sí, sí.
que jo sàpiga no, però és un fet científic. Hi ha altres tipus de fets que formen part de la realitat de la nostra vida. Si jo sento una obra d'art, una sinfonia, experimento una sensació d'entusiasme, de melancolia. Si hi ha la pèrdua d'algú molt proper, experimentem un dolor. Si veiem l'abús respecte a un altre, sentim indignació, ràbia. Si aconseguim una fita o algú proper, doncs orgull, satisfacció. Tot això, totes aquestes circumstàncies ens afecten i provoquen el nostre benestar o el nostre malestar, la nostra alegria o la nostra preocupació. I aquests sentiments, aquests estats d'ànim, són ben reals. Tan reals, o segurament més, que els quarks. Per tant, com que aquests fets són reals, quan algú ens entabana i ens condiciona per provocar en nosaltres aquests sentiments, aquests estats d'ànim, està a les nostres mans fer la comprovació, comprovar si realment això que ens estan dient és el que experimentem, si s'estan aixecant la camisa. Si allò que prometen, ja ho han promès 50 vegades i no ho han complert mai, o si té a veure amb la realitat o no té res a veure amb la realitat. Tot això, si això que diuen que hem de sentir ho sentim realment, doncs som capaços, podem comprovar si realment és així, perquè ens podem distanciar de nosaltres mateixos i fer aquesta anàlisi. En la mesura que podem fer aquest distanciament, aquest separar-nos i prendre perspectiva, podrem fer millor o pitjor.
No sempre és fàcil, agafar distància.
I la idea d'estar sempre submergits en estímuls fa que això sigui realment molt difícil. Bé, aquest és el pla.
Clar, clar.
Per què he posat el senyor Wittgenstein, a part de perquè és interessant de parlar d'ell? Doncs perquè aquest senyor va renunciar intel·lectualment a tota una sèrie de coses. Però després es va adonar que les seves vivències li mostraven dia rere dia que hi havia alguna cosa que no quadrava, hi havia un desajust, alguna cosa no lligava. I per tant, aquelles conclusions que eren lògicament incontestables no li servien. Això és el que dic, aquest desencaix és el que nosaltres podem encara, diguem-ne, tenir l'esperança de que ens permeti sempre no estar totalment submesos i manipulats.
Agafar-nos i com a ferro roent,
Aquesta és la nostra esperança, la capacitat de distanciament, la curiositat permanent, la capacitat de donar-se que alguna cosa no quadra, que no encaixa, i que en volem trobar l'entrellat. I la realitat, no oblidem la realitat. Ens poden dir ideològicament i convèncer-nos que la injustícia doncs, és inevitable, però això no elimina el dolor i el patiment que produeix. Aquesta realitat és indiscutible. Per molt que ens vulguin convèncer teòricament de que el teu dolor és inevitable, tu el tens, i si l'experimentes, doncs el més normal és que el vulguis treure, el vulguis allunyar de tu. Per aquí pot anar la cosa. Els que tenim experiència en el tracte amb col·lectius humans sabem molt bé que inevitablement sempre hi ha algú que sortirà amb un ciri trencat. I així és com avança la humanitat.
I surt de l'atzucac. Pere Martí, moltes gràcies, un milió de gràcies. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
Fins llavors.
Adéu.